La caravana, amb Joan Trias.
Minuts que passen de les 11 del matí. Mireu, avui tenim ganes de descobrir una història que de ben segur que no us deixarà indiferents. La història d'en David Seijas, un somalier d'èxit i una vida d'addiccions. Ara exposa i explica el seu recorregut vital al llibre Confessions d'un somalier, quan la teva passió es converteix en el teu pitjor enemic, editat per Ara Llibres. David Seijas explica la seva vida amb sensibilitat i sinceritat. Aventures, anècdotes, amb un gran sentit de l'humor que ens atrapen des de la primera pàgina. Una història plena de voluntat per continuar endavant, que ens mostra les entranyes d'un dels restaurants més mediàtics de tots els temps. Sí, sí, parlem del Bulli. I és que en Seijas va ser-ne el sommelier durant 12 anys. I avui a la caravana tenim el plaer de saludar-lo en directe. David Seijas, què tal? Bon dia, gràcies per ser amb nosaltres.
Bon dia, Joan. Un plaer.
Red Hot Chili Peppers, eh?
M'encanta. I Pixies, és que no podíem començar millor. Brutal.
Escolta'm, David, volia començar amb aquesta pregunta clara, senzilla, directa. Com estàs?
Estic millor que mai.
Millor que mai, eh?
Sí.
Per què?
Perquè em sento realitzat, em sento tranquil, em sento en pau, em sento feliç, sento que puc ajudar, sento que ajudo i sento que m'he confessat.
No? T'ha alliberat un llibre com aquest?
Molt, moltíssim. Pensa que el món de les addiccions, les que siguin, és un món complex que moltes vegades tapem, moltes vegades no expliquem, les vivim amb soledat o fent patir els que més t'estimen, no? I després, una vegada, diguéssim que superat no supera mai, però una vegada has fet aquest pas, que estàs sobri, no? També hi ha un llarg viatge de soledat, de tristesa, de tornar-te a trobar, de tornar a néixer. Jo dic, no, has de tornar a néixer amb tot, perquè canvies les amistats, canvies l'oci, canvies els horaris, canvies tot. Jo, en el meu cas, havia de canviar també la meva feina. I tot això són anys durs, són anys durs. Per tant, una vegada pots escriure's aquesta teràpia, tot i que he llegit gent que diu que no és teràpia, en el meu cas sí, buidar, plorar, compartir, ha sigut una alliberació brutal. O sigui, em sento que peso 50 quilos menys.
Has plorat escrivint aquest llibre?
Moltíssim, moltíssim. He plorat moltíssim. Sempre he buscat aquest lloc.
I has rigut moltíssim, segur.
I bueno, jo sempre intento anar amb un somriure per la vida i, com dic, mal parlat em parteixo la caixa sempre que puc. I he rigut amb allò que pel nas que va rient mentre es va escrivint. Per tant, ha sigut aquesta mescla, aquest copatge entre llàgrimes i somriures.
De seguida, David, comencem pel principi, però em ve molt de gust també començar pel final. David, ets un exaddicte o ets un addicte que no pren res?
Mira, gran pregunta i gran reflexió la que intento fer durant molts anys sobre això. És a dir, sempre ens han dit, no, aquests, o presenten, exalcohòlic, exaddicte. Però hi ha unes... A mi això no m'agrada, perquè això, presentar-te com un exaddicte o exalcohòlic, és un atac al jo directe. A mi no m'agrada, perquè t'està recordant una cosa que avui en dia jo ja no sóc. Per tant, tots tenim moltes vides dintre d'una vida. Jo no presentaria una persona. Mira, presento l'exbulímica. Sí? Presentem un excancerigen. El total és un lluitador, no? Podem presentar un lluitador, un guanyador. Per tant, això no m'agrada. I l'altra reflexió és, clar, serem addictes sempre? Seria sí, perquè hem d'estar sempre amb els peus al terra, hem d'estar molt concentrats, hem de tenir molt clar que serà per tota la vida, igual que un diabètic, sí? Però no vull viure amb aquest pes. Ara ja som una altra cosa, per tant, sí, però sense aquest cognom, sense aquest títol, sense aquest nickname que sempre et porta tota la vida, que t'arrastra i que és un atac directe al jo.
Anem a explicar una mica la teva història que expliques en, en aquestes confessions d'un sommelier d'ara llibres. Un dia vas a dinar al Bulli, això ens ho explicava abans la Giró, un dia vas a dinar al Bulli i han acabat de dinar, et ve algú i et diu, escolta, vols formar part del Bulli? Això és així?
Això és més o menys així. Encara és una miqueta més recargolat. Jo estava a l'Escola d'Hostaleria de Girona, de Sant Narcís, i era l'any 2000, i encara donaven una taula a l'any a l'escola, no? I un dels alumnes, no era la meva classe, no podia anar. I sabien que jo m'apuntava a el que es diu literalment un bombardeig. Per tant, m'ho van dir, vols venir? Dic, em vaig apuntar de seguida, no era ni la meva classe, no coneixia ni els alumnes pràcticament, i em vaig presentar allà, no? Va ser un sopar magnífic, i jo acabava de estudiar el primer curs de sommelier de la meva vida. I podem dir que va ser, no, un menú amb final feliç, perquè justament quan parlàvem doncs, de la vida, parlàvem de què faríem, d'aquest estiu, de què havíem estudiat, va sortir l'oportunitat de començar com a ajudant de sommelier. Per tant, va ser molt curiós,
I allà t'hi passes 12 anys.
12 anys.
En quin moment comença la cosa?
A veure, s'ha de dir que jo venia entrenat ja. Jo,
sí?
Sí, a mi sempre aquesta búsqueda del plaer. Ahir parlava també amb una companya psicòloga que a vegades aquests caps hiperpensants, no? Avui en dia detecten molts TDAs, i que potser era una manera també de calmar les veus, no? Interiors. Em sentia que sortint, que va vent i tal, doncs potser calmava aquestes veus, el cant de la sirena una miqueta d'Ulisses, no? Però jo venia bastant entrenat, el que passa que, clar, hi ha uns quants anys, que sobretot l'alcohol, no? Que no és una droga que et mata l'endemà, no sé que per desgràcia tinguem un accident, que això ens exposem tots, els que hem agafat el cotxe, no ho feu, per favor, però diguéssim que passes uns anys on pots amb tot, no? On ets jove, ets valent, pots sortir, pots treballar. A mi m'agradava, a més m'agrada encara avui en dia donar-ho tot, sobretot pels altres, no és un ofici doncs, de fer feliç el client. Per tant, tot això que buidava, després jo em anava també doncs, omplint amb altres substàncies. No? Durant molts anys vaig poder amb tot. Hi ha un dia que te'n dones compte que no pots amb tot, no? I que el món pot amb tu. Per tant, sí que jo ja era conscient que cada vegada em relacionava pitjor amb l'alcohol. Aquesta és una, crec, la reflexió, també. Com us relacioneu vosaltres amb l'alcohol? Jo cada cop tenia una relació menys sana. I el necessitava més, en més ocasions de la meva vida. I això ja estava claríssim que no era sa, no era saludable, no?
Clar, si parlem de l'addicció a l'alcohol, convindrem, i també ho expliques prou bé en el llibre, convindrem en que l'alcohol està absolutament normalitzat a la societat. Tu has culpat en algun moment... Després entrarem en si és just o no és just, però en algun moment has culpat d'aquesta sociabilització de l'alcohol el que t'ha passat a tu?
A veure, jo sempre dic que aquí el culpable sóc jo, això està clar. Un mateix, no? És el poder de decisió el teu mateix, i un genera o gestiona les pressions, genera la seva vida de la manera que vol. Però nosaltres tenim una exposició molt més gran que altres feines, no? Exposició a l'alcohol, perquè estem rodejats d'alcohol, i perquè cada dia tastem. Cada dia a la nostra vida te'l posen aquí davant, i a totes hores, i en tastos d'esmorzar, de dinar. Per tant, hi ha una exposició molt, molt, molt gran. A partir d'aquí, cadascú la fa servir de la seva manera i la interpreta de la seva manera. Per tant, l'exposició hi és. Els horaris, també, perquè ara està canviant molt això, però plegar a les 2 del dematí o les 3 del dematí, ja no només la restauració i l'hostaleria, sinó el món de l'oci, els músics, que ara sonaven aquests músics fantàstics... Hi ha una exposició per l'horari, perquè no hi ha oci quan tu plegues. Tu, quan plegues, vols fer alguna cosa. Vas a tope. Sí? Doncs què fas? Pues el més fàcil, no dic que tothom, el més fàcil és això. A més, si t'agrada doncs, aquesta búsqueda del plaer constant, el que dèiem, no?
Però no, i segur que hi ha pressions. És a dir, ara em deies, el més fàcil és buscar l'alcohol en l'oci, no? Però segur que si surts amb amics amb oci, amb una discoteca, amb un bar, el que sigui, i demanes una aigua, tothom et mirarà estrany.
Hi ha molta pressió social I segur que els que ens estan escoltant, tots els oients, algun dia que han decidit no prendre res i demanar-se una aigua amb gas, han tingut aquesta pressió de dir, ostres, home, va, que avui és divendres, que avui és dissabte, que per una no passa res, no siguis avorrit, quin muermo... Això, aquesta pressió hi és. I jo el que demano és que sapiguem conviure. Això es tracta de conviure. El que vol prendre aquella copa, fantàstic, no hi ha cap problema. I el que no vol, també. Per això existeixen altres begudes, com per exemple els vins sense alcohol, o no? I inclús alguns destil·lats ara sense alcohol. Per tant, es tracta de conviure. I hi ha una pressió perquè és un país on hi ha cultura de l'alcohol. Bueno, i país i societat en general. Sí? Si traiem els països àrabs, la societat en general és cultura, història, està molt arraigada i és una indústria també, no ho hem d'oblidar. Però sí que hi ha molta pressió social. Qualsevol que surti i ara faci una reflexió de divendres nit, quan qui no li han preguntat 20 vegades si li passa alguna cosa, si està malalt, si està embarassada.
És bèstia, això, eh?
Molt bèstia.
De seguida entrem a la teva etapa del bulli abans, però a les pàgines que esteu a punt de llegir, en David insinua que el seu art de fer riure es devia al suport de la beguda, però és fals. Després de tots aquests anys lliures del seu captor, l'alcohol, en David segueix tenint l'espurna divertida. No és la beguda. David, és la teva personalitat. Ferran Santelles. Hòstia, ara t'emociones.
Sí, sí, gallina de piel. Bueno, és que el Ferran Santelles és com un germà i me l'estimo molt i crec que ell m'estima molt i aquestes paraules són molt boniques i és que clar, jo ara també, a part de la gallina de pell, em ve el somriure, em ve el riure, és perquè és que hem rigut molt, hem viatjat per tot el món. Ell, a més, ha viscut lo bo i lo dolent, ha viscut el Dr. Seijas i el Mr. Wine, ha vist les dos personatges i sempre ha estat al meu costat i hem rigut moltíssim, moltíssim.
T'ha costat arribar a entendre això que diuen en Ferran?
Sí, m'ha costat uns anys. M'ha costat uns anys perquè és el que et dic, quan tu pares més de 20 anys amb una forma de vida, on l'alcohol forma part de tots els teus aspectes de la vida, tots. És a dir, et pots
relacionar... Clar, és que és la teva feina.
La teva primer de tot, la teva feina, i ben vist. Bravo, perquè tu portes una ampolleta, comparteixes, mira, això es fa aquí, és aquesta varietat, tal... Primer la teva feina, després, jo tot el reste també, la gastronomia, jo la vivia també al voltant del món del vi, de l'alcohol, vas a un gran restaurant, com no, no? Per tant, tota la meva vida girava això. Després, l'equip guanyava, visca a celebrar-ho, perdia, anem a veure, empaten, és igual, també. Tota la meva... Després de més de 20 anys, frenar això... És el que deia, comences amb menys 10, zero autoestima, no et coneixes, et mires i no t'agrades, és duríssim. Per tant, clar, al principi, aquesta no relació amb algú que et formava part de la... Clar, jo la meva pregunta que em vaig fer és quin és, David, l'últim dia que no has begut alcohol? Clar, era impossible de recordar, feia molts anys. Per tant, és duríssim començar una nova vida canviant tot, inclús moltes amistats, no? I com ho fas? Has d'agafar nou oci, nous estímuls, no? La música, per exemple, la meditació, l'esport, la natura, la família. Has de començar a trobar, crear noves sinapsis neuronals, perquè si no t'enfonses.
Calvull ha estat no només un referent gastronòmic, sinó que ha canviat el panorama gastronòmic mundial. No estic inventant la sopa d'all. Això és així. Ara bé, això jo crec que pot portar conseqüències. Per tant, en el teu cas, el bulli és una història també de llums i ombres?
Sí, com tota la vida, com tota la vida. Jo sempre dic una cosa, no canviaria ni una coma del que ha passat i estic molt orgullós de formar part d'un equip de persones, de gent, que ha canviat la història de la gastronomia. Dit això, no conec cap revolució que sigui gratuïta. Per tant, hi ha d'haver un peatge. Cada un de nosaltres l'ha pagat d'alguna manera. Molts companys meus, i ara des d'aquí felicito tots els del Disfrutar, per exemple, que ho han gestionat d'una altra manera, totalment diferent. El mateix Ferran, pobre, reiem, perquè em deia jo a les 3 del matí em tenia que menjar un plat de callos, saps? El company, els Antelles, ell ho gestionava d'una altra manera. Un plat de callos a les 3 del matí. Les revolucions no són gratuïtes, hem canviat la història de la gastronomia. Quan estàvem allà, jo olorava, ensumava que passava alguna cosa. El Ferran li feien 1.000 entrevistes l'any. Són 3 al dia.
Bèstia, això, eh? És bèstia. Per tant, el bulli, què suposa per tu quan el recordes?
per mi, jo ja vaig passar el meu dol. Jo, en aquesta època, quan vaig decidir doncs, deixar de beure, deixar les addiccions i començar una altra vida, en aquest moment que t'odies a tu mateix, perquè és així, també tenia cert no, rancor de dir, ostres, potser no, potser aquesta dedicació desmesurada d'una gran part de la meva vida potser m'ha portat això. En aquell moment pensava, però perquè odiava tot, odiava el vi, la gastronomia, la gent, en a mi. Però després en aquest pas, de, sobretot això de conviure, de sortir, intentar donar gràcies cada dia, jo cada dia dic gràcies 3 vegades. Sí? Però vaig entendre que no, que era jo, per tant, el que tinc és un gran record. Per sort els humans tenim tendència a recordar les coses bones, tant a les relacions, no, personals com a la feina. Però jo el que em sento és que és una forma de vida. És una forma de vida, jo tinc amics que seran per tota la vida. En aquell moment érem amics, érem amants, érem família, érem tot, no?
Quan t'adones de la addicció, David, encara estàs al bulli?
Jo al bulli tinc una primera caiguda molt forta, perquè em vaig donar compte que m'estava superant i vaig tindre que parar aquesta sangria. Va ser la primera gran batacada, 2011, i del 2011 al 2007 va ser una vida d'intents i de, segurament aquí, si hi ha algun oient que està patint algun tipus d'addicció, li ressonarà molt, no?, de recaigudes. I en el llibre també els he volgut posar amb accent, les recaigudes, perquè hi són, és un, en el procés. Per tant, del 2011 al 2017 he tingut uns anys molt durs, de moltes recaigudes, i que a mi m'agrada dir que sempre hi ha llum, que no és les vegades que et caus, sinó les que t'aixeques, i que val la pena seguir endavant.
Clar, perquè quan tu acceptes... soc un addicte, a mi em passa això amb l'alcohol, però la meva feina és la meva feina. Com ho conjugues tot plegat?
Clar, jo el primer gran pas és que un mateix ho vegi, per si ens estan escoltant, que un mateix...
Que ja és dificilíssim.
És molt difícil. Aquí, És molt difícil perquè tu sempre tens excuses i sempre tens la raó. Nosaltres ens convertim, jo ho he dit aquí al llibre, Chacal, el rei del disfraç, ens convertim en un gran mentider, tot ens ho fem venir bé. Per tant, nosaltres no tenim cap problema. No? Pues el problema és... El primer gran pas... és adonar-te'n compte. I l'altre, que crec que és molt difícil, és aprendre i saber que és per sempre. Això que dèiem abans. Perquè si no et porta les recaigudes. Perquè si no penses, jo ja estic bé. Ara controlaré. La paraula controlaré. Però nosaltres no podem controlar. Nosaltres sabem quan comencem, però no sabem quan acabem, no? O sigui, no sé si hi ha una frase que és com que hi ha una copa, és molta, és molt, però 2.000 és res. Per tant, és així, tal qual. Sempre et fa por l'última. Nosaltres no sabem quan acabem. Per tant, entendre això és molt important, entendre que és per sempre. Però jo me'n vaig donar compte quan vaig veure que jo em necessitava, la meva família em necessitava, la meva feina em necessitava, i després d'un llarg procés, diguéssim, desvinculat del món del vi, quan sentia molta buidor, aquest guitarrista d'aquest grup que heu posat, el John Frusciante de Red Hot Chili Peppers, em va inspirar, quan el vaig veure amb ell, que havia superat un problema d'addicció a l'heroïna brutal, a dalt d'un escenari, gaudint de la seva feina, tocant la guitarra, totalment net, vaig dir, uau, perquè el més fàcil seria que es hagués retirat, que hagués trinxat la guitarra, que l'hagués cremat, i es va enfrontar a tornar a tocar en directe amb els seus excompanys estant sobri. I això és quan jo vaig dir, jo faré el mateix en el món del vi, seguiré vinculat en el món del vi des d'una altra mirada, que no sigui una mirada malalta, i jo hauré guanyat a l'alcohol.
Suposo que és importantíssim la gent que t'acompanya, ara em deies la família, els companys de feina, suposo que també els amics, però te n'has adonat en tot aquest procés que igual pequem a vegades de pensar que hi ha amics que potser no ho són tant?
És importantíssim tenir gent, perquè si no, això que diuen la delgada línia roja, caure aquí o caure allà si no tens gent, o les recaigudes mateix, molts companys que porten 2-3 anys lluitant, que és duríssim, i veuen que no tenen l'abraçada, l'escalf, no tenen el copet a l'esquena, i poden tornar a caure. Per tant, és molt, 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 molt important tenir família al costat, que et faci costat, que et digui el bé que ho fas, i de fet també potser part d'aquest llibre també és això, buscar aquest focus mediàtic.
Seré més explícit, David? Sí. Tu has tingut companys del que deies, que són col·legues.
Sí. Aquesta part de la pregunta, que era la que m'estava oblidant, és molt important perquè, clar, nosaltres som col·legues de gent que està fent el mateix que nosaltres. Per tant, ja com ho puc dir molt finament, però, clar...
Si no vols ser fi, no ho siguis, no, jo és que anava amb molta cautela.
Però vull dir perquè, clar, aquí en aquesta emissora també em sabia dir alguna paraulota, però si tu reparteixes merda, reps merda. Si tu repeteixes bondat, reps bondat. I això passa molt amb aquest tipus de company, que és el company que necessita el mateix que tu. Està passant el mateix que tu o pitjor, perquè ningú ens veu a casa el que passem, que és un drama. Però els necessites per què? Perquè tu no vols quedar-te mai sol. Tu et fa pànic l'última copa, l'última ratlla, l'última. Et fa pànic. Per tant, necessites gent que són els teus amics. Però, clar, què passa? Que quan tu desapareixes, molts d'ells ja no són el teu amic, perquè tu no t'hi pots relacionar, però ells necessiten una altra persona, igual que tu, per seguir fent el mateix. Mm. Per tant, no interesses, perquè ara estàs com jutjant, jo no vull jutjar ningú, però, o intentant ajudar. Per tant, és complexa, perquè moltes vegades a la vida ens pensem que som amics de... i en realitat som companys de juergues.
A dia d'avui et somalia?
Quina gran pregunta, perquè no sé el que sóc. Jo dic que... perquè sí, elaboro vins també, tinc un projecte que elaboro vins, per tant, estic a cavall de... Però m'agrada molt dir que avui en dia un sommelier és important que cada cop sigui més enòleg i que un enòleg cada vegada sigui més sommelier. O sigui, estic en aquests dos mons que crec que s'haurien d'acabar unint una miqueta.
Jo crec, David, que... evidentment que en sou conscients, però la feina que has fet tu amb aquest llibre, que ha fet en Roger Pere amb el seu llibre, que ha fet el fill de Carme Ruscallada amb el seu llibre, en Raül Balam. És tan bèstia, és tan bèstia, no només confessar-se, com diu aquest llibre, Confessions d'un sommelier, confessar-se, despullar-se davant de tothom, sinó fer-nos adonar a tots que poder com a societat, no vosaltres com a particular, tots com a societat tenim un problema. Així que, de part de tothom, moltíssimes gràcies per un llibre com aquest. Confessions d'un sommelier, editat per Ara, llibres de David Seijas. David, un plaer de converses, de veritat, que vagi molt bé.
Moltes gràcies, Joan, un plaer. Thank you.